Planeta Prat.
Vinga, doncs arriba el moment per parlar de cinema. Com cada setmana ens acompanyen Francesc Cànovas i el 24 Fotogrames. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Aquí estem per parlar de pel·lícules com cada dimecres i a veure si, si aneu al cinema.
Clar que sí. Aquesta és
doncs
la intenció,
mira,
sempre.
Sí, home. És dir, bueno, fer un repàs de la cartellera i a veure si la gent s'anima.
Molt bé.
Parlarem d'una pel·lícula que es diu Hitman, assassino por casualidad. L'altra que parlarem, que la fan al Capri aquest cap de setmana i té bona pinta, Los Vigilantes. La tercera aposta es diu Paradise is Burning. La Reco, que em va agradar força però no m'ha acabat d'entusiasmar, és Furiosa, és la preqüela de Mad Max. I el clàssic és una pel·lícula excel·lent que va recuperar de Filmin aquesta setmana i em va agradar moltíssim, que és Fat City, de John Huston.
Molt bé. Doncs comencem per Hitman, Asesino por casualidad.
No, no, no me lo trago.
¿El qué?
Que seas sicario. No puede ser. Te he estado buscando y nada. Es como si no existieras.
Seré una fantasía tuya.
¿Cuál es la mayor diferencia entre tu verdadero yo y tu trabajo?
Por cierto, me llamo Gary Johnson y soy un asesino de pega. Me di cuenta de que no todo el mundo se imaginaba al mismo asesino. Cada operación encubierta era una representación.
Esto va en serio.
Haré lo que usted me pida.
Cada detención era como una ovación en pie.
Menudo actorazo.
Lo tenía todo controlado.
Eso suena muy bien.
Hasta que las cosas, bueno,
Ron,
se complicaron.
Madison. Se esperan fuertes turbulencias. Prepárese para el impacto. ¿Te doy miedo?
No.
¿Recordáis a la chica que quería matar a su marido y a la que soltamos?
No, la soltó él.
Han encontrado a su marido muerto.
¿Qué ha pasado?
Bé, aquesta pel·lícula és l'última del Richard Linklater, que és el director de la trilogia Antes de l'amanecer, Antes de l'anochecer i de Boyhood, i és una comèdia negra que té molt bona pinta, té molt bones crítiques, que barreja el thriller amb la comèdia romàntica, sí, americana dels anys 50-40, les escriu ball comedies famoses, i que té una parella d'actors i actriu que estan molt bé, que és la Glenn Powell i l'Adria Arjona, i està basada en un fet real. Jo quan vaig llegir a la informació de la pel·lícula que era un fet real que havia sortit a una notícia de premsa, em vaig quedar flipat, no? I la notícia real és que un professor de filosofia es feia passar per assassí a sou per poder que la policia pogués detenir, diguéssim, a la gent que contractava aquest assassí a sou, que era fake, que era fals.
Què,
o sigui,
dius?
Ell treballava per la policia, realment. Ell treballava per la policia, es feia passar per assassí a sou, sí, agafava una caracterització diferent respecte a quan es anava a presentar amb el tio que la contractava. Per això el trailer es veu que es maquilla i es posa perruques i es posa una caracterització diferent segons qui el contracti, perquè segons ells cadascú s'imagina de forma diferent com és un assassí a sou, un sicari, no?
Sí, sí.
I aleshores, quan cobrava d'aquest client per matar o fer-se càrrec d'algú, doncs venia la policia i el detenia. No a ell, que ell era compinxe de la policia, era l'am, diguéssim, el cebo, sinó la gent que el contractava. I això és el punt de partida de la pel·lícula, fins que arriba una possible client, que és l'actriu Adriana Arjona, supersexy, que es veu carregar el marit, no? Finalment no la detenen, la deixen en llibertat, però al poc temps el marit apareix mort. I a partir d'aquí comença aquesta trama bosa de la pel·lícula, clar, que aquest tio, aquest tristón professor de filosofia, que té aquesta doble vida, doncs s'acaba enamorant d'aquesta noia, que no sabem si realment ha matat o no ha matat el seu marit, i que l'havia contractat de sicari perquè se'l carregués, no? Justament. Llavors és una pel·lícula això, que explora molt bé la naturalesa de l'impuls assassí o de l'impuls homicida. És inconfessable dir si alguna vegada algú ha desitjat o un ha desitjat la mort d'algú, o com ho faria, o què passaria, o com visualitzaria la mort d'algú, no? Sí, jo confesso que sigo imaginat. Jo confesso que, i a més a nivell polític, moltíssimes vegades ho he imaginat. M'entens? Allò d'intentar esborrar del mapa certs polítics, doncs ho he imaginat, ho confesso. I aquesta pel·lícula explora molt bé aquest sentit de l'homicidi i de convertir-se en un assassí, no? I llavors això ho fa un tio, doncs això, no? que explica filosofia. La filosofia sempre és l'art de la vida, dels perquès,
del perquè
de moltes coses, de trobar explicacions, de trobar respostes, però aquest tio es fica ni més ni menys a estudiar la psique humana convertint-se en un sicario fake, no?
Molt bé. La premissa és superoriginal.
Té molt bona pinta, té molt bona crítica, i diuen que això, que és una barreja molt potent entre comèdia i thriller, no? Comèdia negra, sí. I que és una reflexió sobre aquest punt que dèiem abans de l'impuls homicida, i també una reflexió sobre la identitat, sobre la identitat personal de cadascú, no? Pot estar molt bé, i més si està basada en un fet real, que és el que més xoca, no? Que no és un guió. Potser la trama de la noia sí que és el guió, però el punt de partida realment va passar. Vale? La següent és la pel·li que et deia abans que fan al Capri, que es diu Los Vigilantes.
Voy a salir esta noche. No la palmes.
No la palmes, no la palmes.
Creía que no hablabas. No me mires así. Solo lo hago de vez en cuando.
Hola, necesito ayuda.
¿Y el coche? Tienes 5 segundos antes de que se cierre la puerta. 5, 4, 3, 2. ¿Qué pasa? ¿Qué sitio es este? No quiero asustarte, pero no tenemos mucho tiempo. No es buena idea hacerles esperar. Les va a fascinar ver a alguien nuevo.
Nos ven desde el otro lado. Vienen todas las noches.
Y nos observan.
¿Qué es eso? ¿Qué hacen?
Te aplauden. A ti, Mina.
¿Cuánto tiempo llevas aquí?
No lo sé. ¿Y nunca has visto a ninguno?
Nadie vive para contarlo.
Han venido a nuestro mundo por un motivo.
Yo no debería estar aquí. Y no pienso quedarme.
Nos permiten vivir porque cumplimos sus normas. Pero tú has infringido demasiadas.
¿Qué has visto?
¡Corre! ¿Quieren entrar?
He visto a mí misma.
Hay alguien ahí fuera.
Bé, aquesta pel·lícula està dirigida per la Ishana Shyamalan, que és la filla del M. Night Shyamalan, el director del Sexto Sentido, El Bosque, El Protegido, Señales, no? Aquest director que sempre feia aquestes pel·lícules truculentes amb un gir final espectacular, no? Doncs la filla segueix els mateixos camins, o sigui, el mateix camí del tipus de pel·lícula inquietant, del tipus pel·lícula de thriller de terror, que no saps ben bé què està passant. Segurament hi haurà un gir final que potser aclarirà o no aclarirà la trama. I aquesta en particular està, la trama en si és la de Dakota Fanning, que és la protagonista, que espera amb el cotxe a un bosc a Irlanda i va a patar a una casa on hi ha tres tios o tres personatges, no?, que també porten allà cert temps, que també s'han perdut i han anat a parar a aquella casa. I li expliquen que cada nit són observats i vigilats per uns cers, que no sabem qui són aquests cers, sembla ser que estan sota terra, per el que veiem al tràiler, que els vigilen. I no sabem ben bé ni què volen ni què pretenen d'ells. Simplement estan dintre de la casa, poden sobreviure allà, i si surten de la casa, pues, bueno, poden patir la fúria d'aquests vigilants que sembla ser surten de nit i els seran controlats a través d'una vidriera gegant que hi ha al menjador de la casa. És una pel·lícula molt elegant, molt ben rodada, visualment molt potent, però que, segons he anat llegint les crítiques, no arriba a cap lloc. O sigui, que arriba a ser tan... expectatives tan altes al llarg de la pel·lícula del que va marcant, que veus el tràiler i realment, veient el tràiler, a mi m'agraden, o sigui, m'agafen força ganes de veure la pel·lícula, no? D'aquesta intriga que fa la pel·lícula. Però clar, si aquesta intriga al final, el clímax és un clímax poc creïble, i també el guió en si fa que aquest clima no te'l creguis al final, doncs no sé jo. Encara que segurament la veuré, perquè a mi m'agrada aquest tipus de gènere, ja ho saps, aquest fantàstic així truculent, sí. M'agrada
pinta
força.
Que la veuràs, pinta que la veuràs.
I bueno, potser m'emporto una decepció, potser no, potser m'acaba agradant, però sí que tinc ganes de veure-la, tinc ganes de veure què passa amb aquesta casa i aquests vigilantes, no? Encara que, et torno a dir, o sigui, segons quines crítiques, el clímax no és satisfactori al 100%, o sigui, la resolució de la pel·lícula al final et deixa una miqueta, bueno, no de tot satisfet. Veurem a veure
ja ens
la Messi. Us ho explicaré, però té certament un punt de partida inquietant i xulo. Vale?
Molt bé.
Anem a la següent, que és la proposta més indie, la proposta més de cine d'autor de la setmana, que és una pel·lícula sueca que es diu Paradise is Burning.
A mi hermana y te mato.
Pero es que estás loca.
Hola, llamo de los servicios sociales. Y dado vuestro historial, haremos una visita al domicilio.
¿Quién era?
Nadie.
¿No te bañas, Steffi?
No, tengo la regla. ¿Tú la tienes?
¿Qué te escondías del coche?
Nos metimos en su casa.
¿Puedes enseñarme? ¿Te has maquillado?
Pues...
¿Me gusta?
No pareces el tipo de persona que se metería en casa de alguien. Es bastante arriesgado.
Siri, yo madre tatua. Avec toi, Siri. La vie est belle.
¿Dónde has estado?
Aquesta pel·lícula, dirigida per la Mika Gustafsson, narra la història de tres germanes entre 7 i 15 anys que viuen soles perquè la seva mare està desapareguda en combate, o sigui, se'n va i passa llargues temporades fora de casa i no està amb les filles, i elles es busquen la vida com poden. Arran d'una trucada de serveis socials que volen a la casa a veure com estan, perquè tenen pistes de que aquella casa és disfuncional i algú passa amb aquestes tres germanes. La germana gran, la que té 15 anys, que és la que es fa càrrec dels altres dos, decideix buscar una substituta de sa mare, o sigui, algú que es faci passar per la mare i que puguin seguir vivint juntes i sense problemes i al seu aire, no? I la pel·lícula, doncs això, és una pel·lícula que barreja la comèdia, barreja la crítica social, barreja la celebració de l'amistat, la celebració de la fraternitat, la unió entre germanes, que es fan fortes les tres. Les tres actrius estan molt bé, les tres noies que fan de germanes estan molt bé, i és una pel·lícula fresca, divertida i que també té una certa crítica de drama social, no? Veient el tràiler té pinta això de passar-ho bé, però també tenir moments de tragèdia, moments durs, no? D'aquestes tres adolescents de 7 a 15 anys que viuen soles perquè la mare no les atén, no? I sembla ser que apareix una quarta en discòrdia que pot ser la que serà la mare postissa, per fer front a aquesta futura visita al, dels serveis socials que volen investigar què està passant allà a aquell domicili. Una aposta, com deia abans, de cinema sí, més independent, sí. Suec, del, del nord, de, d'Escandinàvia, i que té bona pinta i té bona crítica. Paradise is
Molt bona. Burning. Jo aquesta me l'apunto perquè sí que m'ha cridat l'atenció. Anem amb Molt la Reco, bé. Furiosa.
Anem amb la Reco, que és Furiosa, de George Miller.
Furiosa, nos hemos alejado demasiado.
Cambió para siempre. Mi madre era impresionante. Y él me lo quitó todo.
¿A quién tenemos aquí? Viene de un lugar de abundancia. Este es nuestro destino.
Mi infancia. Mi madre. Devuélvemelas. ¡Devuélvemela!
Tengas lo que tengas que hacer. Te lleve el tiempo que te lleve. Prométeme que volverás a casa. Protege el paraje verde.
Bé, ja vam parlar d'aquesta pel·lícula. A mi m'ha agradat força, però no m'ha agradat tant com la primera. O sigui, trobo que té moments molt brillants. Jo tot el bloc inicial em va agradar moltíssim, tot el bloc de la nena, quan rapten a la nena, que és la Furiosa petita, diguéssim, i se l'enduen la banda de motoristes i arriben fins on està el Dementus, que és el Chris Hemsworth, que és el dolent de la pel·lícula, diguéssim, el jefe de los pandilleros de les motos, no? A mi tot aquell tros em va agradar moltíssim, quan la rapten, quan la mare d'ella intenta rescatar-la, tot aquella, podríem dir, 40 minuts, 50 minuts, em va agradar moltíssim, de com està rodat estèticament, com està fet, els personatges, tot com plantes aquest apocalipsi, aquesta societat postapocalíptica, George Miller, m'ha agradat moltíssim. I a partir que ja fa el salt, quan ella ja és adulta i apareix la Anya Taylor-Joy, que és la Furiosa, diguéssim, podríem dir jove, no? Em segueix agradant, però aquí ja comença, per mi, la pel·lícula a desenflar-se una miqueta. Per què? Perquè per aquesta capacitat de trama, de pel·lícula que narra coses, no? I es converteix en persecucions, amb acció pura i dura, amb seqüències d'acció dilatadíssimes, que són llarguíssimes. N'hi ha una en particular que és espectacular. Si parem a pensar i veure la seqüència en si, és brutalíssima. És una seqüència que no sé si dura potser 20 minuts o mitja hora, de persecució amb un camió i uns altres que volen assaltar el camió. Però clar, arriba un moment que dius, ja està.
Ja està.
Tallar la seqüència, vull dir, se'n fa llarguíssima aquella seqüència d'acció. Per mi, l'inici de la pel·lícula és molt potent pel tema de quan se'n van amb la nena, quan l'agafen, la mare la vol rescatar, tot aquell tros se'n va agradar molt perquè és com una trama molt, no sé, que t'enganxa, no? Després, quan ella ja és més gran, que el Dementus aquest l'acaba venent o canviant, i és que ella es queda a la Ciudadela, es queda amb l'Immortal Joe, tot això és la voler fugir d'allà, i hi ha una sèrie de trifulques entre els jefes dels clans, que hi ha com tres clans: està la ciutat de la gasolina, la ciutat de l'aigua, que és la ciutadela, la ciutat de les bales i on està l'armament, sí. No? I són trifulques i guerres de poder entre els diferents, diguéssim, capos, no? O jefes d'aquestes ciutats, no? Que són com ciutats-estat, podríem dir, com polis gregues, podríem dir, no? I a mi hi ha moments que se'm fa una miqueta tediosa. I mira que l'espectacle visual és espectacular, perquè dius, com se't pot fer avorrit, sí, sí, aquest espectacle visual? Doncs em passa això, hi ha moments que dius, ja està, o sigui, ja tinc prou de persecucions, explosions, trets i espectacles circenses, no? Perquè, vamos, hi ha moments que dius que és puro circo el que passa, no? Amb les cotxes, sí, les motos i tot el que viuen, no? Però clar, visualment és espectacular. Llavors hi ha com un contrasentit que dius, com pot ser que això tan potent visualment parlant, que està fet superbé, que a més moltes vegades és físic, hi ha efectes digitals per suposat, però jo diria que el 80% és camions i motos de veritat, vull dir, i rodatge en un desert, perquè he vist imatges del making of i li agrada rodar així, a George Miller, no? No sé si una seqüència d'acció va estar rodant-la quasi 20 dies, m'entens? Per fer aquella seqüència. Però sí que és cert que al mateix temps em cansa, em satura. Podria dir que la paraula o el verb seria saturar. Arriba un que em satura. Però
sabeu
conjunt...
que coincidim en això, perquè és veritat que jo et deia, si t'agrada el tema de les persecucions, és la teva pel·li, però hi ha poc diàleg i poca trama a partir d'aquesta part inicial. Després ja queda tot en la persecució, en la bogeria dels motors, amb aquest so permanentment durant molta estona, sí, durant minuts i minuts i minuts.
És cert que al final hi ha una seqüència final molt bona, que és l'enfrontament ja cara a cara, sí, entre la Furiosa i el Villano, ja el té rendit al terra i se l'ha de carregar, que ja hi ha un diàleg força llarg entre els dos, que allò també em va agradar molt, aquest últim punt d'aquest duel dels dos, que no saps ben bé com el matarà i si el matarà i què farà amb ell, finalment no direm què fa amb ell, però vull dir, sí que té una venjança potent la Furiosa. I la pel·lícula acaba just al moment on la Furiosa de la trama de la pel·lícula de Mad Max agafa el camió que agafava Furiosa a la pel·lícula de Mad Max. Vull dir que hi ha una elipsis temporal brutal d'anys, perquè la Anya Taylor-Joy és jove quan hi ha aquesta seqüència de que parla amb el que es vol carregar, amb el seu, diguéssim, antagonista, amb el villano, i hi ha aquesta elipsis temporal on anem a petar just al moment que dona peu a la trama de Fury Road, que és l'anterior, no? I llavors hi ha un salt temporal d'aquesta personatge de Furiosa, que la veiem d'esquenes, que puja el camió, i ja no veiem que sigui l'Anna Taylor-Joy, sinó que en suposat seria la Charlize Theron, que agafa aquell camió, que és el camió que té protagonisme a la trama de Mad Max Fury Road de fa uns anys. La pel·lícula en general està molt bé, li poso un 8, perquè és visualment i en quant a acció és espectacular, però clar, aquests dos punts fins al 10 li fan caure el tema de que a mi la trama hi ha moments que això, que desapareix per ser un espectacle i una pirotècnia total, no?
Molt bé, Francesc, doncs un 8 per Furiosa. Jo crec que li vaig posar un 7 la setmana, fa dues setmanes, però està bé perquè jo no sóc amant del gènere, per tant encara té valor, eh? Ens quedem aquí perquè ja anem passats de temps i Fat City suposo que mereix el seu espai, per
i tant,
la guardem per la propera
si
setmana.
La voleu veure. Si la voleu veure Filmin, pues la veureu, i així la setmana que ve, pues quan parli d'ella, pues potser ja sabeu una miqueta de què va Fat City.
Perfecte. Doncs cuida't molt, gràcies.
Igualment, a vosaltres, un plaer.
Que vagi molt bé.
Adeu.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
Rock, pop, indie, trap... Per què escollir? Escolta els millors èxits d'ara i de sempre al Prat Ràdio Més.
El Prat Ràdio estrena un senyal de ràdio Fórmula 24 hores, els 365 dies de l'any, per no perdre mai el ritme amb el Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
Són 2:15.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bon dia, els parla Luis Rodríguez Alonso. Més de la meitat de les fets delictius comptabilitzats en territori pretenc que es produeixen a l'aeroport i al centre comercial Esplau. Són dades que s'extreuen de la memòria anual.